Tot costa.
Diuen que en un equip de futbol que hi hagi competència i que ningú no tingui el lloc garantit és bo. En el cas de la porteria, francament, no ho tinc tan clar. A veure què decideix diumenge Flick amb Szczęsny i amb Iñaki Peña. I, sobretot, esperem que n'encerti.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 d'aquest divendres 24 de gener de 2025. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que la polèmica continua envoltant la Supercopa Femenina de Futbol, que ja té final diumenge a les 12, Barça-Madrid. Aquí a Catalunya Ràdio la podreu seguir. I si abans d'ahir va ser el mal funcionament del VAR, ara resulta que el tècnic del Madrid no li va res bé. Diu que tenen un dia menys de descans, que les blaugranes, a més, han triat l'hora de l'entrenament de demà, que això fa que les blanques parteixin amb desavantatge. Petit detall que oblida Toril és que la seu és a Leganés, una mica més a prop de Madrid que de Barcelona. El Barça ha anat i tornat dos cops aquesta setmana a Madrid.
I és que, independentment de que no tingui raó, és que em sembla que és un error estratègic que picar encara més les jugadores del Barça, que ja sabem que es motiven quan juguen contra el Madrid, però, en fi, el Bodan Toril sabrà com prepara el clàssic de diumenge.
El balanç fins ara és de 17 clàssics, 17 victòries pel Barça.
Doncs això.
Això fins al moment. Diumenge, per cert, no hi ha pròrroga per això. El Barça haurà de ser superior en els 90 minuts. Tot això, el Barça ha fet oficial avui la renovació de Gerard Martín, que ha signat fins al 2028. Ahir ja en parlàvem, vam veure'l entrar a les oficines. El Barça ha preferit esperar avui a explicar aquesta renovació, que va seguida la de Araujo, que ja es va comunicar ahir, fins al 2031.
I tampoc sabem la clàusula de rescissió de Gerard Martín, que ens interessa una mica menys que la d'Araujo, però és veritat que...
Havíem de mantenir una mica la coherència en dos dies de diferència.
Forma part de la nova estratègia de no comunicar clàusules de rescissió.
Confidencialitat, ja ho saps. En principi, tant Gerard Martín com Araujo seran a la llista de Hansi Flick de demà per rebre diumenge el València a la 21a jornada de Lliga. Demà sentirem també el tècnic alemany. Qui ha parlat avui és el tècnic del Getafe, José Manuel Bardalàs, que no va quedar content amb tot el que es va dir després del partit per part del Barça. Avui li preguntàvem per aquestes crítiques i Bardalàs ha dit que és molt fàcil ser un equip, ser un senyor quan es guanyen el 90% dels partits, però que també s'ha de ser senyor quan es perd.
Quan Flick va dir allò de "és molt respectable com juguen, però..." semblava un partit de tennis, em vaig veure venir que Bordalàs no perdria l'oportunitat de sortir avui al Tot Costa, que no hi hauria sortit i ara sortirà.
Per cert, Aitana i Lamine Yamal han guanyat el Premi Aldo Rovira a millors jugadors de la temporada passada. L'Espanyol visitarà demà el Sevilla a 6:45 de la tarda. El nou fitxatge Urko González de Zárate ha entrat a la convocatòria per viatjar a Sevilla. Diumenge el Girona juga al camp del Rayo Vallecano a 12:00 PM. La jornada l'obren avui a Las Palmas Osasuna. Per cert, que ja es coneixen els horaris de la 24a jornada de Lliga i destaca que el Barça jugarà en dilluns. Rebrà el Rayo dilluns 17 de febrer a 9:00 PM.
Perfecte.
Aquella jornada, els equips que no hagin entrat entre els 8 primers de la Champions tenen partit de repesca, el Barça la tenia neta, bé, ara jugarà en dilluns.
És ideal per totes les aficions que els toca jugar dilluns a la nit a casa i en aquest cas pels abonats del Barça.
Encara en futbol, aquest cap de setmana, al marge de la Supercopa Femenina, també hi ha Lliga F, el Llevant-Badalona juga demà al camp del Llevant a 12:00 i l'Espanyol rep diumenge a 6:00 al Sevilla. I en bàsquet hem de lamentar la mort de Lluís Conesa, expresident de la penya entre el 1982 i el 95, a l'època més gloriosa de la història del joventut.
Ernest Macià, bona tarda. De, a veure, tornem-hi, Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda.
Ara sí, d'aquella època, evidentment, en recordem els Villacampa, Jofresa, etc., i Lolo Sainz i tots els que eren a la pista, però el que els aglutinava, el que els dirigia tots plegats, era l'avui desaparegut Lluís Conesa.
És la presidència de la Copa d'Europa. Ell va ser el president
de les dues lligues ACB, també.
Tel Aviv, exacte. Sí, sí. La Recopa, les dues lligues a principis dels 90. I encara que no guanyessin tants títols, durant els 80 la penya era un equip potent, vull dir, com ara actualment, han tornat a ser un equip potent, però més fins i tot respecte al Barça.
Doncs descansi en pau Lluís Conesa, d'alguna manera l'arquitecte de la millor penya de la història. I en paral·lel, en l'activitat esportiva, d'aquí a 55 minuts arrenca... és a Lió, això, oi?
Sí, sí.
La pista de l'Asbel Villerban...
Del Tony Parker.
Sí, senyor.
Sí, sí.
Efectivament, el partit contra el Barça, que busca la sisena victòria consecutiva, en teoria... en territori propici.
Sí, ara té dos partits que hauria de guanyar, a la pista de l'Asbel i a la pista del Baskonia, que són dos rivals en teoria per posar el Barça una altra vegada al vagó dels segons, tercers. De passada està fora de play-in, de repesca, ara de cop està dalt, doncs, home, la veritat és que en un mes ha canviat molt la cosa.
Ja ho deia Cubells ahir.
Sí, sí, després de sentir Cubells ens veig capaç de tot.
Tot solucionat. I encara pot, ja et dic, encara pot el Barça fitxar les properes setmanes per acabar de perfeccionar una cosa que dins de tot estan bastant millor que fa un mes.
Ja ho dèiem ahir, que feia la sensació que tenia més pressa Peñarroya que Cubells, però veurem si el Barça s'acaba reforçant, vaja, és que per la Copa, que se suposa que és el primer gran focus d'interès de la temporada, fa pinta que ja anem un pèl...
No, però que s'acabaran reforçant segur, perquè tu imagina't la lesió d'un dels dos bases i ja, llavors ja hauràs, i és el que et deia ahir, ja has fet tard reforçar-te, vull dir, sí, tens dos bases.
Sí, perquè fa la sensació que Neto, Ertel, que no l'acaben de trobar.
No.
En fi.
És així.
Bé, doncs ja
ara
hi
no
arribarem.
Ara no pots qualsevol cosa.
No, clar.
Barça...
No, és evident. Ja hi arribarem. Avui el que toca és aquest partit d'Eurolliga, que ens explicaran a partir de 7:45 al canal exclusiu digital, al web i a l'app de Catalunya Ràdio, el Macià, la Lloberes, avui tens l'Ubac.
El David Ubac, sí.
Amb l'Ubac,
sí.
L'Eurolliga del Tot Gira.
Exactament.
Ernest, bona transmissió.
Que vagi bé, que vagi bé.
I encara en bàsquet, a la CB Girona ha comunicat que l'Epivot Yves Pons se sotmetrà avui a una artroscòpia al turmell esquerre. En tenis, a l'Open d'Austràlia s'ha retirat Djokovic. Realment el serbi, per tant, estava lesionat l'altre dia. No ha pogut continuar després de perdre el primer set al tiebreak. Per tant, Zverev ha passat a la final, que jugarà contra Jannik Sinner, que no ha donat opcions a Ben Shelton. Entre sets, 7-6 i un doble 6-2. Demà al matí jugarà la final femenina entre la bielorussa Arina Sabalenka, número 1 del món, i la nord-americana Madison Keys, número 14.
Tot plegat ho analitzarem en un ull de Falcó amb l'Àlex Corretja.
I al Mundial d'handbol, la selecció espanyola ha perdut el segon partit de la segona fase amb Portugal per 35-29 i ara mateix està virtualment eliminada d'aquest Mundial. Hauria de guanyar el Brasil i produir-se una sèrie de combinacions molt improbables perquè acabi passant ronda. I acabem amb motor. La segona jornada del Rally de Monte Carlo, el més destacat és que Thierry Neville s'ha quedat sense opcions després d'una sortida de pista que li ha costat un parell de minuts.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Doncs avui us preguntem què preferiu que passi a la porteria del Barça. Què us estaria bé que fes Flick? Iñaki Peña titular, Stenzne titular, o bé que s'alternin? Què preferiu? Després d'aquesta nova variant que ha incorporat Flick en els últims partits, que és que Stenzne també té opcions, i del que li hem vist, doncs trieu l'opció que més us agradi i la voteu. La tenim penjada a l'enquesta tant a Twitter com a Instagram, i com sempre la Sònia Leart ben atenta a les vostres reflexions.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
Senyor Bernat Soler, que no està d'acord amb que diguem Twitter...
No. Hauria d'analitzar si estic d'acord o no. Bona tarda. No es diu Twitter, la xarxa.
Ara es diu...
Sí,
ell,
sí. Però
entenc
quan,
que tothom...
Quan ens hi vam apuntar tots, tothom, es deia Twitter, tothom, i llavors aquell senyor tothom, pot fer el que vulgui.
Tothom s'entén quan diem Twitter. Simplement li preguntava a la Sònia, encara diem Twitter?
Sí, diem Twitter.
No es diu Twitter.
Vam
treballar la possibilitat de dir-li Can Musk, però ho hem deixat en Twitter, el seu nom...
X.com, no?
Això mateix. Lady Gemma Herrero, bona tarda.
Hola. Hola, bona tarda.
Tot bé? Alguna...
Suggeriment? No. No.
Tot,
no,
bé. Sí,
tot d'acord, sí, sí.
Correcte. Senyor Ferran Correas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També?
Sí, sí, jo continuo dient-li Twitter. O sigui, estic...
el que ja no fem, que això sí que m'hi he fixat, és que no sona el so de piulada.
Ah, que això doncs, doncs jo encara el faria... Perquè ah, per mi és el mateix.
Però ara ja no hi ha ocellet, eh?
Sí, sí. Molt bé, avui hem començat Tecnològics. Ja sabeu que som un contenidor de coneixement, sigui música, sigui cinema, com en el cas d'ahir, i avui toca tecnologia. I a part d'això, com és divendres, toca tutoria i toca rebre, com es mereixen, els amics de Duo.
Els amics de Duo, que ja sabeu, entre els que participin al concurs de la tutoria, doncs com cada setmana us endureu algú de vosaltres, l'afortunat que trilla Sonia Leart, un es duo, calçat urbà, perdona, home i nens, 100% vegà, conscient i sostenible.
Doncs amb Duo, aquí va la primera tutopista.
La tutoria, pista número 1.
El nostre protagonista d'avui és internacional, no ha guanyat, però, mai cap títol amb l'absoluta. Ha jugat, això sí, un Mundial i una Eurocopa. Qui és?
Avui s'havia de prendre nota, eh? És internacional, no ha guanyat cap títol amb l'absoluta i ha jugat un Mundial i una Eurocopa. Això ens situaria en la tessitura, Bernat, que...
No és Messi.
Molt bé. Algú s'ha llançat a la piscina? No, eh?
No, si no, no, no.
Bueno, escolta, no sé qui va ser, que l'altre dia, la primera, no recordo. Si... No,
la primera, sí. Sí, però no la setmana passada, sinó l'anterior.
Ah, no va ser quan vas guanyar.
Sí, sí,
sí,
vas guanyar, sí, sí.
Ah, tirant a la primera.
A la primera, a la primera. Nico Williams.
Ah, és que era molt fàcil, bueno, aquell dia.
Està. Era fàcil. Mare meva.
No, 70, 70. No preocupis, 70.
No, ara deixa'm defensar-me. No té res a veure amb el teu encert, perquè a més espero la primera. Però me'n recordo que jo des de casa vaig escriure que vaig guanyar un puntet, que no ho va dir la Sònia.
Sí, que ho va dir.
Jo
crec que ho va dir.
Estaves a Aràbia.
I des d'Aràbia, exacte. I li vaig dir a l'Olear, hòstia, avui era molt fàcil, eh?
Però no veus, la gràcies, primera, eh? Gràcies. No, veus, si t'entens a la primera.
Jo li vaig dir que estava malament.
Per què?
Perquè va dir que portava un gol a aquesta temporada, en aquell moment, Nico Williams, i portava dos.
Bo!
No? No, perquè em va dir, no, he dit una a la Lliga.
Tot
no.
I així, fer-ho a la primera, pista...
Té mèrit, té molt mèrit.
Això preguntava si algú s'havia llançat a la piscina...
A la Gema, lo que és la de la Gema.
I de moment és que no s'ha llançat ningú a la piscina, només sabem que no és Leo Messi. D'aquí una estona, més oportunitats. Ara arrenquem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Where it began, I can't begin to know it. But then I know it's growing strong.
Wasn't the spring. Avui el Salva arrenca amb Sweet Caroline, el tema de Neil Diamond, que avui fa 84 anys, i a més el Salva, que ho lliga tot, aquest és un tema que últimament ha fet molta fortuna entre les graderies dels camps de futbol. Ara arribarem a la tornada, que és el que mola.
Mm-hmm. Home, i l'estrella del Barça, com es diu?
En el món del futbol, per això.
No, però... Dic... No, però pel Salva Pou, clar. De què parlarem ara, de la Supercopa femenina? Com es diu l'estrella del Barça? Caroline Graham Hansen.
Home, no, es diu Aitana Bonmatí, no?
Bé, n'hi ha moltes estrelles.
Bueno, és la millor jugadora del món, no?
Sí, sí, però n'hi ha moltes, sí. I una és ella.
No, és veritat que Caroline Graham Hansen sempre reclameu i reivindigueu que no apareix en els...
Sí, però últimament, mira, veus, l'última pilota d'or va ser la segona.
Sí, però que no les guanya, vaja.
Molt bé, doncs molt bé el Salva. Mini punt pel Salva per haver fet aquesta associació a la qual jo no havia arribat. Sònia Oleart, bona tarda.
Bona tarda.
Diumenge a les 12 a Butarque. Barça, Real Madrid, final de la Supercopa. Tenim el Barça acabant d'arribar a Madrid. De fet, d'aquí una estona saludarem una de les jugadores de Pere Romeu, però la prèvia, el protagonista, és l'entrenador del Madrid.
Sí, és la primera vegada que les blanques juguen una final de la Supercopa i suposo que per posar una mica de tensió i de polèmica, doncs Alberto Toril ahir es va deixar anar, el tècnic del Madrid ha començat a escalfar així la final, s'ha queixat pel que per ell és un suposat tracte de favor cap al Barça. Diu que no entén el calendari, tampoc entén els horaris i que se sent en inferioritat de condicions respecte a les blaugranes. No només en aquesta final, atenció, sinó sempre.
No entiendo muy bien el horario, no entiendo muy bien el calendario, no entiendo muy bien que tengamos que jugar con menos de 3 días, que la final sea el domingo a las 12, que se beneficie al equipo de la otra semifinal, claramente, llegará mucho más descansada. Mañana se levantarán pronto, el Barcelona decide cuándo entrena, son ellas las que eligen cuándo entrenan, nosotros nos tendremos que levantar a las 8 de la mañana para entrenar el sábado. Ya nos ha pasado 2 veces esta temporada, siempre jugamos en peores condiciones contra ellas. Me gustaría jugar en muy buenas condiciones o a la par de condiciones que ellas.
Bé, anem a pams. El Barça tria d'entrada perquè és campió de Copa Lliga i per tant té preferència per triar hora d'entrenament, és tan senzill com això, no és que tingui cap preferència. De fet, el Barça entrenarà a les 12, el Madrid ho farà a les 10, el Barça ha viatjat avui, el Madrid no es mou de Madrid. De fet, guanyar aquest títol surt a pagar, són, recordem, 27.500 euros, premi per la Supercopa, i moure un equip de primera és molt car, perquè són 50 persones amunt i avall. De fet, aquesta nit la federació, perquè li surti més econòmic al Barça, paguen ells l'allotjament del Club Blaugrana.
Després de moltes negociacions per això, Perquè si no el Barça no...
Sí, havien de compensar les pèrdues del Barça. És que el Barça pretenia inicialment...
Que el Barça no hi anava.
No, el Barça pretenia viatjar demà.
Val.
Viatjar demà per estalviar-se la nit d'hotel d'avui. Però el Barça aleshores volia fer les rodes de premsa a la tarda i l'estadi de Butarque, pel que fos, estava ocupat. Oh,
no,
i per tant...
Més glaiat quan hi anava.
Que van estar... Perquè, a més, llavors ens ho va explicar la Ruth, que aquesta setmana hi ha la Fira de Turisme a Madrid, Fitur a Madrid, i això complicava, a més, trobar habitacions d'hotel dies seguits a la capital. Per això, de fet, el Barça va tornar després del partit dimecres i ha tornat avui.
I segurament el partit el posa a les 12 a la federació, pel motiu que sigui, i això obliga a fer també entrenaments al matí el dia abans,
també,
quan podrien fer-se a la tarda si el partit fos més tard. A part que la federació espanyola vol fer també, com a la Supercopa masculina, la foto dels entrenadors i tota aquesta logística, no?
Bé, la qüestió és que Toril, Sònia, ha decidit escalfar la prèvia, per dir-ho així,
Sí, no ha guanyat mai el Barça en 15 enfrontaments, tampoc ha sumat Toril cap títol oficial, és la primera final que disputen, seria la cinquena pel Barça. En principi hi haurà la presència dels dos presidents, ja està confirmada la de Joan Laporta, que viatjarà segur a Butarque. En principi també hi ha d'anar Florentino Pérez. Com dèieu, serà diumenge a les 12, la podeu seguir amb la TDG a la ràdio, també ens podeu escoltar pel dual de TV3, on podeu veure el partit.
En el cas de Laporta, que sempre marca com a prioritat el partit del masculí, en aquest cas no hi haurà problema, perquè al migdia o a primera hora de la tarda pot tornar cap a Barcelona i el Barça-València no és fins a les 9 de la nit. Bé, no, jo no m'hi voldria entretenir gaire, perquè la Sònia ja us ha explicat que la qüestió dels entrenaments i tot això és una qüestió reglamentària, però sí que fa la sensació... que Toril ha decidit posar-se la vena abans de la ferida, però si ho vols fer així, que em sembla bé, fes-ho amb un argument alguna mica més sòlid, no?
Entre altres coses perquè la Supercopa se juga a Madrid, és a dir, que el Madrid, i com l'Atlètic de Madrid a la semi, però el Madrid, que és finalista, no ha de viatjar, i el Barça, en canvi, sí que ha de viatjar, que és un hàndicap que té respecte al seu rival.
Fins i tot en els dies de descans, a l'última Supercopa, el Madrid va jugar un dia més tard que el Barça a la semifinal, i després de la final no vaig sentir cap jugador del Madrid dir és que hem tingut un dia menys, és que no... Vaja, a mi, sincerament, em sembla ridícul.
És una excusa sabent o pensant que possiblement perdran. I ja està, i com deia abans la Sònia, no? Eren 17 enfrontaments, 17 victòries.
Sí, ara la Sònia Leart ha dit 15, perquè són 15 com a Madrid, però 17 com si comptes d'aquells dos partits quan encara es deien tacón, però ja eren del Madrid. Ja, aquesta, però vaja,
i quants
sí.
goles a favor i quants en contra?
Clara, ara és, no sé la cifra.
Sempre és de pallissa. O sea...
Són 68 a favor, 7 en contra, però comptant els 17, no els 15
que això, que al final... Pot ser que és una excusa perquè sap que perdrà.
Pot ser que el marcador més ajustat fos precisament en una Supercopa?
Hi ha una semifinal de Supercopa que de fet, arriben a anar a la pròrroga.
Sí. Vaja,
és veritat que
si
el Barça
no
es queda amb 10. Arriben a anar amb la pròrroga.
Bueno,
I al final... Vull dir que aquest partit ara aniria a penals, perquè ara no hi ha pròrroga en aquesta final de diumenge, eh? Però això és veritat que va passar, ara no recordo si fas 2-3 temporades. I després hi ha una altra semifinal de Supercopa que marca l'Exi el 94.
Val.
Sí, és a dir, hi ha hagut un parell...
Sí, que
jo crec que aquella també era
la Supercopa. És quan la cosa va justa, diguéssim.
Bé, s'ha donat així, també és cert que en d'altres ocasions han guanyat molt fàcil, eh? És que el Barça té victòries de tot tipus entre aquestes 17 victòries respecte al Madrid.
Doncs deixarem descansar a Toril i analitzarem aquesta final amb la nostra analista, la Mireia Vera. Hola, Mireia, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Bé, i vos?
Molt bé, també.
El que has vist en les dues semifinals, el Barça amb relativa comoditat eliminant l'Atlètic de Madrid i el Madrid amb zero comoditat eliminant la Real Societat, et fa pensar que diumenge estarem en la línia habitual del Barça molt còmode o que pot passar això que ha passat en alguna Supercopa d'anar justet?
Doncs bé, jo crec que la dinàmica serà que veurem un Barça molt protagonista, un Barça que per mi continua sent molt superior, i veurem si el Real Madrid, que per mi ja comença molt malament després de la prèvia del seu entrenador, pot igualar les forces a aquest Barça. Però està clar que amb el discurs que ha fet, per mi és un discurs de preparar-se del que ha de venir, i crec que no és la millor manera d'enfrontar-se a una final amb el Barça, on ja saps que anímicament i moralment és molt difícil que les puguis igualar, i crec que per l'espectador i per nosaltres no hi ha millor que una final entre aquests dos equips, perquè el Barça, sempre que s'ha enfrontat al Real Madrid, el partit que ha fet ha sigut excel·lent, és a dir, que els hi agrada molt aquest tipus de partit, i jo crec que el Barça anirà per feina i que el Barça serà molt superior al Real Madrid.
Mm-hmm. Perquè creus que el Barça li arriba en bon moment aquesta final? Davant l'Atlètic de Madrid és veritat que ho va solucionar amb solvència, però per exemple va patir a Sant Mamés.
Sí, jo crec que està molt millor el Barça que a principi de temporada. Té a totes les jugadores disponibles. Sí que és cert que potser per mi una jugadora que és molt determinant, com és Graham Hansen, està tenint, no?, una mica una època irregular a nivell de joc, de no estar entrant titular, que per mi això és una cosa important. Va tenir minuts l'altre dia, jo crec que serà titular davant del Real Madrid, però jo crec que aquests partits contra el Real Madrid, si el Barça arriba així una mica, pues que potser no està tan fluid com abans, el veurem molt bé el diumenge, estic seguríssima, perquè són partits que les jugadores no cal que les motivis, es motiven soles. Ja sé que fa molt temps de tot el tema de la selecció, però bueno, també hi ha doncs, aquest punt de dir nosaltres volem seguir mantenint la línia i que el Real Madrid no ens acabi atrapant mai, perquè volem seguir guanyant i veient que som l'equip ambiciós que érem, i crec que aquí el Barça li pot donar la volta potser aquesta situació que dius, que potser no estem veient un Barça tan fluid com havíem vist altres vegades.
Mm-hmm. Perquè aquest Madrid és cert que és un punt més competitiu,
sí,
i ho vam veure
més
contra el Chelsea, però clar, aquesta mateixa temporada tenim el precedent de 0-4 a la Lliga.
Sí, sí, per mi el Real Madrid és molt més competitiu, la seva plantilla a mi cada any m'agrada més, però no sé què passa, que no, per mi col·lectivament encara els hi falta. És cert que van introduint noves peces, però crec que tenen una adaptació molt més lenta al Real Madrid que com podria passar al Barça, no? Que arriba Eva Pajor i sembla que rendeix des del principi. Aquí veig molta diferència, però la plantilla del Real Madrid per mi és molt bona, i hi ha alguna cosa que a mi no m'acaba d'encaixar, amb el que no acabin funcionant mai com esperem, perquè té grans jugadores, té jugadores amb molt talent, té ara Cinc Brun de nou, que crec que ho fa molt bé, i no ho sé, no sé si ve de la banqueta, no sé d'on ve, però és cert que esperem molt més, no?, d'aquest Real Madrid.
Sabeu què em crida l'atenció del Madrid, femení en aquest cas, que en un club on l'entrenador que ha guanyat més títols de la història se'l qüestiona perquè el Barça li fot dues revolcades, 6 mesos després de guanyar una Champions, i que, en canvi, tinc la sensació que Toril va fent i va perdent partits i títols i tampoc no li importa gaire a ningú si és Toril o és un altre. Que no estic demanant que se'l carreguin, però enteneu-me. Mm-hmm. Tinc la sensació que té molt coll pel rendiment que està traient, perquè ara la Mireia deia, fa la sensació que no acaba...
Perquè a Florentino no li importa demasiado.
És que això és el que a mi em sembla, però no ho puc afirmar.
No li importa massa. A Florentino li importa el primer equip masculí i ja està. El femení és lo de, bueno, pues sí. I ha que tenir un equip femení i venga, tira que te va. Però encara no se l'ha tomat tan seriosament.
Però és que jo crec que no li importa ni a Florentino ni a l'afició del Madrid.
No.
Però és sorprenent perquè, si volguessin, per potencial econòmic, podrien generar un rival del Barça, evidentment invertint. Però
més enllà d'invertir requereix cura, i jo crec que ho deia a la Vera, si és que té molt bones jugadores el Madrid,
han anat fitxant. Però jo no parlo d'invertir en fitxatges, parlo d'invertir en estructura, en secretaria tècnica, en entrenadors, és a dir, en prendre seriosament i professionalitzar al màxim, que ho està, però encara més, copiar el que ha fet el Barça, en definitiva, i potser no de forma immediata, però amb un breu espai de temps, aconseguiríem plantar cara.
Però el que entenc que diu la Mireia és que no veus que vagi endavant. És a dir, encara que te'n fotin 5, no veus una evolució d'una temporada a l'altra, sinó que és la mateixa història. El Barça s'hi posa més que en altres partits perquè es motiven, i cada vegada és el mateix.
Però algú en el seu dia dins del Madrid devia pensar que aquesta era una via que s'havia d'explotar en el moment en què decideixen, per exemple, comprar el tacón, no? És a dir, hi ha algú que dins del Real Madrid i veu algun futur en el futbol femení, però aquí s'ha quedat
la cosa. Hi ha un punt que deia la Gemma, i apuntava la Gemma, que és evident que es va sentir com pressionat de...
Sí, deia
massa,
que...
Massa veus que em reclamen que tingui un femení, doncs el tinc, vinga, va, venga, ja està, perquè ja no molesteu gaire.
Mm. Però anar-se-lo seriosament també és tenir un nivell d'exigència que no tenen. Mm-hmm. No tenen, perquè és el que dèiem, o sea, en les jugadores que hi ha, una mica més de rendiment, pues no estaria malament. I no passa res. Perden i no passa res.
Però és que jo crec que és no només és per Florentino, per Florentino evidentment, però és que jo crec que l'afició del Madrid tampoc es creu l'equip. O sigui, aquí la gent val, aquí l'afició val, Johan. Sí. Ja no parlo que quan els partits que es juguen a l'Olímpic o al Camp Nou, sinó quan van al Johan, hi ha molt bones entrades.
Això s'ha generat,
allà la gent passa.
S'ha generat perquè l'equip ha guanyat.
Sí, també.
Sí.
Tot ajuda, evidentment.
I el que vull dir és que allà, que jo crec que tenen les eines per fer un equip guanyador, per mi, de forma incomprensible, no hi aposten.
Bé, us hi he portat jo i en realitat ja s'ho faran.
A mi m'agradaria veure un Madrid...
Una mica més competitiu.
No saber com acabarà el partit a mi em motivaria bastant més a mirar.
Seria molt més divertit i tindria molt més emoció.
Encara resultarà que diumenge veurem un partit on el Madrid femení li competirà més al Barça que al masculí.
Ara...
Perdona?
Tant de bo veiem això. Mm.
No vols un 5-2, doncs, eh?
No, sí, però que crec que al final el que s'ha de buscar és que el Barça tingui competidors i sigui tot molt més competitiu.
Has anat a dir un 5-2. El partit aquell que es va jugar al Camp Nou era un 5-2, va ser un 5-2. I jo crec que va ser un partit competit perquè el Madrid es va avançar en aquell partit. Sí, jo crec que hi ha un moment del partit que es posen 1-2 pel Madrid. És veritat que després... Però allò va ser un partit emocionant.
I l'anada
és veritat
també
que últimament...
Ser...
Sí, l'anada ja havia estat complicada, de fet. Però és veritat que últimament al minut 30 de partit se'ns ha acabat el partit, com aquell que diu. Però hi ha aquells dos precedents que comentàvem que si passen diumenge doncs tocarà patir, perquè insisteixo, el fet que no hi hagi pròrroga deixa sense xarxa el Barça, has de ser millor en els primers 90 minuts.
Bé, doncs...
No sembla que tingui molts problemes,
No, en principi no, i menys després de les paraules de Tolín, perquè això coincideix amb el Costa, les haurà picat encara més.
Ja són ganes, Alberto es diu, eh?
Sí.
En fi, que veurem aquesta final i que vosaltres la podreu escoltar diumenge al migdia a la TDG, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio. Us hi poseu a...
Ens posem a 11:45, ens hi posem, i el partit és a les 12, partit que també farà a TV3 i amb els comentaris de la Mireia Vera, també. Oi, Mireia, que estàs amb TV3?
Sí, tant.
I tant. No. Sabeu que teniu l'alternativa del dual per sentir-nos a nosaltres.
Tot s'ha currat el diumenge.
Que també hi ha la Mireia.
No li agrada gaire l'estaf a aquest horari, eh?
No, clar, ja, però et dic, tenint en compte tot el que hi ha durant el dia, a mi no em sembla, fins i tot perquè la gent s'acosti a votar que a Madrid, un diumenge a les 12 del migdia no és mal horari pel públic, el tipus de públic que té el femení. Jo crec, eh?
Sí, sí. Deien que no facilitava gaire l'assistència de públic des de Barcelona, tot i que...
Ah, això sí, no, clar, per l'desplaçament de l'afició és més complicat. Sí,
bueno, es pot anar un dia abans sí, i donar una voltita per Madrid.
O dos, com el Barça, i que t'ho pagui la federació la nit.
I a Fitur.
Mireia, gràcies, una abraçada.
A vosaltres, una abraçada, adeu.
Farem una pausa pendents, insisteixo, de parlar amb Marta Torrejón, una de les capitanes del Barça des de Madrid. Mentre l'esperem, una petita pausa amb Entrepà de Tutupistes.
La tutoria, pista número 2.
Aquest personatge, a banda de la Lliga Espanyola, també ha jugat a Alemanya i Anglaterra. Qui és?
Ha jugat a les lligues espanyola, alemanya i anglesa, és internacional, no va guanyar cap títol o no ha guanyat cap títol amb l'absoluta, però ha jugat un Mundial i una Eurocopa. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Duo, la marca de calçat 100% vegà, conscient i sostenible amb el medi ambient, ens acompanya cada setmana a descobrir amb tu l'enigma de la tutoria.
T'has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raigs de sol, en capvespres, en calma, rica, riquíssima en riures, en bons moments, rica en tranquil·litat, a deixar-se portar. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 25 de gener. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional.
Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Collons.
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 No s'ha mogut gens.
Com vols que s'hagi mogut?
Vam suar com porcs, per fotre-la aquí dins.
Hòstia, pobre pany.
Vine a desenterrar els ossos de l'irlandès amb Ernest Villegas, Josep Julián i Pepo Blasco. Una comèdia negra i rural de teatre nu. Del 27 de gener al 12 de febrer al Poliorama.
Cada dia perd 3 habitants.
D'aquí un parell de mesos estarem per sota dels 49.000. Avui dia el nom més habitual a la ciutat és locazione turística.
Aconseguir un contracte de llarga durada és pràcticament impossible.
És Venècia, però podria ser qualsevol altra ciutat turística europea.
Transformarà Venècia per sempre en un parc temàtic com Disneyland.
Els últims venecians, 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Jo recordo ja de petita donar-li voltes a temes una mica existencials, no? Tipus la mort i tal, perquè no en tenia res.
La periodista i guionista Natza Ferrer fa riure tothom, però a ella també l'acompanya el sentit de l'humor a la seva vida.
I al final acaba és com les bromes sexuals i tal. Hòstia, ho trobo molt poc evolucionat, de dir, som molt grans ja perquè ens faci tanta gràcia. Fa gràcia, jo ric igual, però mola que hi hagi una mica de diversitat.
Ho sabrem aquest divendres. Una hora d'intimitat i cançons.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Aquest cap de setmana trobaràs el millor menú esportiu al Tot Gira.
Atenció! Dissabte començarem a les 4 de la tarda amb l'Atlètic de Madrid-Vilareal.
Després, viurem el Sevilla-Espanyol en el primer partit d'un calendari complicat pels pericos.
Diumenge començarem després de la TDG de la final de la Supercopa. A partir de 2:45, Rayo-Girona.
I després arribarem a la TDT del Barça-València amb seguiment de la jornada de l'ACB i els espais habituals del programa.
Tot Gira.
Dissabte, a partir de les 4 de la tarda i diumenge, des de 2:45 del migdia, amb David Clopés.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. La tutoria, pista número 3.
Central no ha jugat mai a la Lliga de Primera del seu país, però ha guanyat, entre d'altres, una Champions i una Europa League. Qui és?
Ostres, avui s'ha de venir amb el bloc, eh? Central no ha guanyat mai, no ha jugat mai a la primera divisió del seu país.
Hi ha moltes pistes avui, o sigui.
Però, sí, però és impossible.
Però ha guanyat
ja tens un nom?
Una Champions i una Europa League. A més, ha jugat a Espanya, Alemanya i Anglaterra. És internacional.
Ha jugat a Espanya, sí?
Sí, a banda de la Lliga Espanyola ha jugat a Inglaterra.
Ah, vale, d'acord, record.
I no ha guanyat cap títol amb la selecció absoluta, però ha jugat un Mundial i una Eurocopa. Realment, teca n'hi ha, però jo continuo igual de perdut. De seguida avançarem més en aquesta tutoria, però ara rebem com es mereix Ramon Salmurri.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Está aquí ser passatge de nascera al dió, gente así de la danzate en Zarritán. Zerbait ikusteko adonit...
A veure, que estarem en un cas com Manu Chaué i Manu Negra. Això que sona és Cortato, correcte?
Sí, senyor.
Però el que actua avui al Sant Jordi és Fermí Muguruza. Podríem dir que Fermí Muguruza era el Cortato o no?
Ja hi som. Ja hi som. Escolti, pots disfrutar de les coses? Ja està, t'agradava Manu Negra i et va agradar Manu Chaué. Pues, tampoc especialment,
no et pensis.
És un tema clar.
Doncs, Fermín Muguruza, que no fa gaire, va estar aquí en aquest mateix estudi, sí. Diria que amb la Carot, i que avui actua al Palau Sant Jordi.
Molt grande.
No parlarem més de Fermín...
Què hi vas?
No, però és molt grande.
No parlarem més de Fermín Muguruza, que diria...
On toca?
Avui al Sant Jordi.
I si pot anar amb cotxe? Fermín Muguruza?
No, suposo
que es deu
no,
poder
anar amb cotxe.
Els que van als concerts són ciutadans de primera.
Correcte, m'agrada.
Els que van al futbol, ciutadans de segona. No poden pujar en vehicle particular.
No, futbol, no.
M'agrada.
Sí.
M'agrada.
Futbol, no. Concerts, sí.
Però a més a més, el mateix dia, a mi em va passar, jugava al Barça, no podíem anar amb cotxe, la meva dona després va anar el mateix dia per la nit al concert, dic que era
Sabina?
De Manolo García.
Imagina.
I va poder anar amb
aquest, però, una cosa.
Aquest diumenge...
Futbol és una cosa provisional i hi ha unes normes. No. La resta, els concerts es feien abans i es continuaran fent després.
Futbol...
Puja molta gent a la muntanya.
Els que ens agrada el futbol som ciutadans de segona. Repetiu amb mi, ciutadans de segona. I, en canvi, els que els agrada la música tenen altra
aquest
sort.
Aquest diumenge hi ha un Barça a València, oi? A les 9, a Montjuïc.
Sí, sí, sí.
Pot ser que a les 9 hi hagi un concert al Palau Sant Jordi?
Sí, el que passa ara m'he oblidat del grup.
Carolina Durante.
Aquests.
I aquests que van a Carolina Durante podran pujar amb cotxe?
És així. Va.
Per tant, tots aquells aficionats del Barça que vagin al Barça a València i coneguin algú que vulguin al concert de Carolina Durante, que pugin al cotxe.
Que pugin al cotxe.
Efectivament.
Però si els detecten, doncs els fan fora.
Però aleshores, Bernat, va, tu com puges a la muntanya de Montjuïc?
Amb cotxe.
D'acord, doncs fins aquí el debat.
Com el regidor d'Esports, el senyor Escudé, que quan li van preguntar...
Aquest treballa.
No explicaré, doncs perquè no li interessa l'audiència, que ja vaig haver de fer per poder pujar amb cotxe. Més que res, perquè surto a la 1 de la matinada i allà no hi ha ni taxis.
Fins aquí. Som un programa de denúncia i ha quedat feta per 56a vegada aquesta que ens ocupa. Ens hem de referir a... Bé, més que ens hem de referir, hem d'escoltar Araujo, que ha parlat amb Barça One després de la seva renovació. Què diu el central?
T'haig de dir que l'entrevista tampoc explica Ronald Araujo quina és la clàusula de rescisió.
També et dic que dubto que li hagi preguntat.
No, però bueno, potser, escolta, respon a moltes coses que no li pregunten. Com ara veuràs, però en qualsevol cas continua l'interrogant sobre aquesta situació. És una entrevista als mitjans del club.
El Barça no el diu, tampoc?
No.
Ni que ho preguntis, diria.
No.
Confidencialitat.
Això és informació...
Reservada.
Però abans sempre es deien, no?, les clàusules de la rescisió.
I ara? Però si no t'interessa dir-la, no...
Bé, en qualsevol cas...
Transparència.
No en té, potser no n'hi ha.
Estàs sent una informació una mica estroncada.
No, sí, i a més...
Procedeix.
Bàsicament que es queda, i es queda sobretot amb un objectiu entre cella i cella, que és guanyar la Champions.
Sé lo importante que soy para este equipo y creo que puedo aportar muchísimo. Y después también ganar títulos. Creo que tenemos algo pendiente, que es ganar la Champions, y es el objetivo más grande que vamos a ir a buscarlo, seguro.
Que és ambiciós, ja ho sabíem, i que d'autoestima va bé, també, perquè fa unes setmanes ens va dir que no tenia res a demostrar, i ara que sap que és important per l'equip, que és una cosa que està bé que sàpigues, però és millor que la diguin els altres.
T'agradarà que et posi aquest segon document de l'entrevista a Ronald Araujo, perquè s'ha de reconèixer que, diguem-ne, que viu uns grans dies, campió de la Supercopa sent titular, ahir va signar la seva renovació i a la nit li va demanar matrimoni a la seva futura esposa, que li va respondre que sí.
Molt bé.
Per tant, va ser signatura de renovació de contracte, dinar amb Joan Laporta, anem cap a casa, sopar de celebració amb la família, petició matrimonial i resposta positiva. Per tant, futur marit Ronald Araujo, dies grans, i jo crec que una mica tot plegat se li notava.
Vengo, ya estoy 6 años acá, creo que con el tiempo me fui ganando el cariño de todos, el equipo también, es verdad que tenemos un equipo joven, pero con mucho talento, con mucha gana, y bueno, puedo contagiar un poquito de lo que soy, como siempre digo, es todo muy, muy natural, ¿no? Y intento contagiar, a animar, y creo que es importante, tenemos un equipo joven, pero muy, muy, muy bueno, y creo que ojalá que vengan cosas importantes. La gente por la calle también siempre decían quédate, y eso fue algo tremendo, ¿no? Siempre desde que estoy acá fue un cariño tremendo. Cuando escucho también en el estadio que gritan uruguayo, te contagia.
A mi m'agrada perquè la gent al carrer, diguem que quan es troba un personatge al Barça, prescindeix de la crítica, perquè recordo molt que Xavi sempre deia que pel carrer la gent l'animava i el felicitava, i veig que Araujo també.
Home, és fins i tot educat, no? Vull dir, tampoc te'l trobes comprant el pan i aniràs a dir, últimament estàs molt malament, no,
la
Ronald?
La pròpia porta l'altre dia, Otela. Té raó. No té cap sentit.
Van Gaal era l'exemple clar d'això. A l'època que tothom el criticava, ell sempre deia que pel carrer la gent...
A vosaltres pel carrer, quan es coneixen...
La gent és educada amb nosaltres, sí, també. No ens diuen el que ens pensa.
Menudo programita, no?
Vaya programita.
Vaya tema. Estesni.
Xarxa.
Diu Xesni.
Quan teniu raó, teniu... Quan teniu raó, teniu raó. És veritat que ningú ve a la cara a dir-te, hosti, quin programa de llonces que fots. És veritat, doncs ara Araujo i a Xavi els passa el mateix. Bé, la sensació raríssima és que un tio que ha firmat fins al 2031, tot i que no sabem la seva clàusula, depèn molt de com vagi, com acabi la temporada, quan torni Íñigo, quin rendiment tingui ell, perquè la cosa no quedi en una renovació, per dir-ho així, temporal. No sé si teniu aquesta sensació.
Jo sí, jo crec que si Íñigo no s'hagués lesionat, Araujo possiblement ara estaria a Turí. Una vegada es va lesionar Íñigo...
Deixa'm dir, Ferran, que això és raríssim. O sigui, si t'interessa el jugador, te'l quedes. Si el vols tenir perquè no quedi virtualment lliure aquest estiu, el renoves. Però renovar un tio perquè s'ha lesionat un mes al central titular, jo crec que no té cap sentit.
És que jo crec que és més complicat.
No, que vull dir que entenc la part de... Bueno, és que si deixem córrer la situació, o se n'anava a la Juventus, o a l'estiu el tenies a un any de final de contracte, i això ja vam explicar això, que no pot ser. Ja. Però jo el que no hi veig és la relació amb Íñigo, perquè si se t'ha lesionat Íñigo un mes, pots tirar Mèric, no sé com dir-ho.
Bueno, jo crec que s'ajunta tot, que Deco li diu que es quedi, i si no hi ha clàusula, per exemple, és perquè aquí... Ja es veu que hi ha un pacte.
Suposem que no la sabem, bueno, si a Berni n'hi deu haver.
Però no serà de 1.000 milions com era abans.
Això segur.
Fins on sé, t'haig de dir que hi va haver aquest debat a la junta directiva, però aquí hi ha un element que ho condiciona tot, que és que Flick va insistir molt en que Araujo es quedés. Sí. I finalment Laporta va dir, bé, si l'entrenador és el que em demana, hem d'executar-ho.
Això està bé, igual que sembla que li han fet cas amb que no tornar-se bojos amb fitxant aquest mercat. Perdona, Ferran.
No, però això, sí, a mi la sensació que, pel que sé, és que ell hagués marxat, i tenia clar, de fet, bueno, tothom ho sabia, no? La Supercopa, i més o menys sí. Els seus companys els hi diu que acceptarà l'oferta perquè crec que ell mateix vol ser titular i veia que no ho seria. La situació ha canviat. Íñigo s'ha lesionat, ell pot jugar, es pot guanyar el lloc, ja veurem si quan torni Íñigo juga
aquest,
o no
aquest
juga.
Aquest és el dubte, sí.
Però de moment té la possibilitat de guanyar-se. En aquell moment semblava que Íñigo i Cubarsí eren intocables, com a mínim, en els partits importants de la temporada. Ara ha canviat això per ell, el club el necessitava, i a mi em fa l'efecte que ell sortia cap a la Juventus perquè era l'oferta que tenia, però que ell on volia anar és Anglaterra, i suposo que si s'ha renovat, el Barça podrà vendre el millor, perquè si acabava el 2026 el club, l'altre club no hagués pagat tant, ell li fa aquest favor al Barça, i ell i el Barça es compromet amb ell a dir-li, mira, si ens portes una bona oferta a l'estiu i vols marxar, jo crec que el Barça, si ella es vol quedar, es quedarà. Però, i vols marxar, doncs bé, no.
Però la qüestió és que el que tu interpretes és que és un contracte molt llarg, però que té una porta de sortida.
Sí, segur.
Però és que té tota la pinta, vamos, o sea, crec que el fet de que no coneixem la clàusula és quina altra raó pot haver.
Sí, quina? És el que fa pensar, però...
És que no hi ha una altra raó. O sigui, et pares a pensar i dius, això és un pacte i això és... Si torna Íñigo i torna a jugar Íñigo i Cubarsí i ell no està a gust i ve amb una oferta, pues venga, és un pacte.
Sí, una porta oberta per poder aconseguir un traspàs que és beneficiós pel Barça i pel jugador, però jo crec que el futbol dona tantes voltes que jo no puc assegurar que l'any que ve Araujo no continuï el Barça, perquè vés a saber si farà una segona volta espectacular, clar, si es converteix en indiscutible. No. Tinc la sensació que és un tipus de defensa que a Flick li agrada, però ja veurem. I és veritat que pesen molt també les necessitats que té el Barça, i Araujo és un jugador que tot el que ingressis per ell és guany net.
Doncs veurem què passa amb Araujo. De moment el que sabem és que continuarà sent titular mentre torni Íñigo, i a partir d'aquí veurem. Ara sí, hem de tornar cap a Madrid. Tocats, 3:45 del vespre, hem arrencat el Tot Costa parlant d'aquest Barça-Madrid, final de la Supercopa Femenina diumenge a Butarque, ara en línia des de la capital de l'estat espanyol, una de les capitanes del Barça. Marta Torrejón, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, tot bé?
Tot bé, tot bé, ja hem arribat aquí.
Mira, per qui anava a començar... S'ha fet dura la setmana amb tanta anada i tornada a Madrid?
Bueno, sincerament, també s'agraeixen aquestes dues nits a casa, poder entrenar al nostre camp i fer una mica de vida normal fora de la concentració, però bueno, sí que és una mica pallissa, no?, aquests dos viatges d'anada i tornada.
Marta, heu jugat molt amb el Madrid des que van comprar la plaça, però aquesta serà la primera final de la història entre tots dos, que ja de normal hi ha una motivació per jugar contra el Madrid, però és un al·licient més.
Sí, evidentment és una motivació extra, i a més espero també, no?, que la gent amb aquest Barça Real Madrid, no?, encara s'animi més i tinguem una millor entrada que el que vam tenir a semifinals per aquesta final.
17 partits contra el Madrid, 17 victòries. És evident que de normal ja us motiva guanyar-les, però no sé si escoltant les declaracions que sentíem a l'inici del programa de Toril, de les queixes pels horaris dels entrenaments, etc., això encara pica més.
Bueno, sincerament, trobo que és posar una mica d'excuses, perquè l'any passat va ser a la inversa, no? Ens va tocar a nosaltres entrenar el dijous i jugar a la final i no va haver-hi cap problema. És més, podria afirmar ara mateix, no?, fer la Supercopa a Barcelona i no haver-nos de desplaçar tantes vegades.
Sí, anava a dir justament això, que sembla que oblida, sí, que aquesta Supercopa s'està disputant a Madrid. Ara deies, ens agradaria tenir una millor entrada diumenge. Bé, confiem que és un horari a les 12 del matí, que és un Barça-Madrid i que, per tant, efectivament hi hagi una millor entrada, però que segurament també hi ajudaria que tot plegat fos amb una mica més de planificació, no?
Sí, també ens hem trobat, no? No és la primera vegada, no?, que hi ha molt poca previsió i organització en aquest tipus de competicions. És una llàstima, no?, perquè sabent... A mi em va sorprendre, la veritat, cap a malament, que un equip, Atlètic de Madrid, que també té molta afició i té molt de seguiment pels seus aficionats, i un equip com el Barça, que sabem que a Barcelona pues, tenim també molts seguidors... i aquesta tan poqueta entrada, no sé si va ser per aquests canvis també que hi va haver-hi, l'organització, o potser que no es va promocionar lo suficientment. Per això et dic que esperem que ara que hi ha una miqueta encara més de dies de cara a la final aconseguim tenir una millor entrada i que la gent s'animi. L'hora és bona, és un diumenge, i a veure si tenim una miqueta més de sort.
Parlant de l'organització d'aquesta Supercopa, ja hem explicat abastament l'incident del VAR en la semifinal del Barça, en què no va funcionar fins al minut 70. Tu, Marta, entres al 86, ja amb el VAR en funcionament. A veure si ho dic bé. Tu sabies que el VAR funcionava i les teves companyes que eren al Camp Nou, no ho sabia ningú, com va anar?
En aquell moment, quan estava a la banqueta, se'ns va informar, no?, que al minut 70 el VAR ja estava en funcionament, que llavors vam dir, ostres, però és que això ara no... O sigui, hi ha hagut un possible penal la primera part amb unes mans que es podia haver revisat, podíem haver tingut un penalti a favor, o sigui, ara, per 20 minuts que queden, una mica estrany, però és veritat que ens van dir que si el VAR funcionava, el VAR s'havia d'activar. I com que en aquell moment no havia sigut possible per problemes tècnics, i a partir del minut 70 sí, doncs s'havia d'activar. Jo quan vaig entrar al camp ho sabia. La resta de companyes
se'ls
va intentar informar, no?, durant el moment.
És cert que Mediapro s'ha disculpat, però jo personalment tinc la sensació que aquestes errades, aquestes situacions improvisades, només passen en competicions femenines.
Bueno, jo vull pensar que podia haver passat en qualsevol altre partit. És veritat que és una llàstima, no?, que per una vegada que tenim VAR ens hagi tocat a nosaltres, però si era un problema tècnic, imagino que podia haver passat a qualsevol altra competició, ja sigui femenina o masculina.
No sabem si el VAR funcionarà millor, però sobre la taula sí que hi ha la possibilitat, se n'ha parlat molt en les últimes setmanes arran de les declaracions del president de la Federació de Lausanne, que aquesta Supercopa femenina s'acabi jugant a l'Aràbia Saudita. Si no tinc mal entès, tu ja et vas adherir a un comunicat contra la FIFA per haver acceptat un patrocinador principal d'aquell país. Creus que les jugadores podríeu arribar a plantar-vos davant d'una hipotètica Supercopa a l'Aràbia Saudita?
Bueno, és veritat que últimament s'ha parlat molt d'aquest tema, però sincerament no tenim informació ni certa ni que pugui ser possible ara mateix. Per tant, imagino que quan sigui algú més segur, tant el club com les persones adequades, no?, s'adreçarien a nosaltres també per preguntar-nos la nostra opinió. De moment estem tranquil·les. Sincerament, no negaré que prefereixo que no haver de viatjar cap allà i que la Supercopa o qualsevol altra competició es pugui celebrar aquí a Espanya, o sí, més aviat a prop, més que res també per estalviar-te continuar viatjant i en aquest tipus de llocs.
Sí, si podeu, eviteu, ho dic per experiència. Al club no li consta tampoc oficialment la petició.
Per tant, és parlar de rumors.
Escolta, Marta, tinc una curiositat que ara em perdonaran el Jordi i la Sònia que te la pregunti, perquè mentre parlàvem amb tu estàvem veient unes imatges del canal Esport 3 amb la vostra arribada a l'hotel de Madrid, i ha sortit que anaves amb una maleta de trolley normal i després carregaves també una altra bossa supervoluminosa. I he pensat, els hi fan portar el material o és una bossa teva que tens molt grossa?
No, és que com que és un viatge tan gros, hem de portar a sobre, més hem d'entrenar aquí a Madrid, portem una gran quantitat de material, i com que som tots una família, doncs ens intentem ajudar uns altres, i mira, si podem donar un cop de mà, donem un cop
de
mà.
Però Marta, que això li toca al júnior, no a la capitana.
No, és que he vist la Itana, he vist la Salma, em sembla, sí, totes carregaven bosses que normalment, per exemple, que fan la referència a l'equip masculí,
l'esporta
l'Utiller.
Sí, sí.
I clar, m'ha sorprès que anessin amb aquests paquets tan grossos. No totes,
Ara estem veient la Mapi, per exemple, i no.
No, ella no.
S'ha esborrat.
Malauradament, només tenim una persona que s'encarrega del material, i ja et dic, al final portes la teva, portes alguna que agafes, i ens donem tots un cop de mà, que venim una miqueta cansats, amb gana i ganes d'anar a sopar.
Ara just estem veient imatges i no n'hi ha cap que porti el pacatot, sí, però després tots... ja la veureu a la Torre Font.
O sigui, que m'he agafat la grossa, no?
Sí, escolta, he escollit
malament. Normalment intento agafar la que menys pesa.
Ara veiem Pallor, també. Sí. Però vaja, que tots els problemes...
Mira-la,
tots els problemes fossin aquests, Marta? Sí, tenint en compte tot el que hem parlat, tots els problemes fossin que has d'agafar una bossa de material.
tirat escales avall, em sembla, eh?
Home, és que era, com bé dius, era molt voluminosa, passava una mica i tenia por que al baixar les escales allò se'm perdés pel camí. Dic, bueno, doncs això fem com un trineu, ho tirem cap a baix i ha aterrat perfectament, eh? Tot el material ha arribat en bones condicions.
Per tranquil·litat del Costa, la Vicky López també en portava una, per tant, la Júnior també en porta. Sí. No caldrà que es
franquis ningú. Ja et dic, això forma part del dia a dia.
És que, sí, ja... O sigui, en un lloc on funcionin els valors com Déu mana, la Marta no hauria de portar res i la Vicky tres bosses. Això és com han funcionat els vestidors tota la vida.
Ara que parlem de la Marta i
com
de
val
la
tot
seva,
Costa, també.
I de la seva capitania, Marta, el teu rol ha canviat, però que sàpigues que cada final de Supercopa hi ha un moment o altre de la transmissió que recordem aquell dia en
això,
que...
Això m'agrada.
Aquell dia en què la Marta Torrejón va fer 4 gols en una final de Supercopa al pòquer. Pot ser que sigui l'únic dia a la teva vida que hagis marcat 4 gols? Recordem que la Marta Torrejón és defensa, eh?
No, clar, per això mateix. És únic. Per això també és un dia, va ser un dia molt especial, perquè rarament no tinc l'ocasió de poder marcar 4 gols. No crec que seria difícil, no, que em tornés a passar a tenir tanta sort. Però
bueno, algun diumenge podria caure, no? Marta, si tens algun minut...
Mai se sap.
Doncs diumenge a les 12, aquest Barça-Madrid, que naturalment esperem que resolgui amb victòria del Barça, i escolta, ja que hi som, si pot ser amb un golet de la Marta Torrejón, o dos, o tres, o quatre, doncs encara molt millor. Per cert, Pere Romeu també anava carregant bossa. Aquí no es fan diferències, així m'agrada.
No, així.
Marta Torrejón, moltíssimes gràcies i molta sort diumenge.
Gràcies, que vagi bé.
I gràcies també, deixa'm-ho dir, al Departament de Comunicació del Barça, que ens ha facilitat aquesta comunicació. Això, al segle XXI és molt estrany, això, no? Et posarem un jugador al telèfon, una jugadora en aquest cas.
Que agraït, que normal que és poder mantenir una conversa amb una futbolista en directe i no passa res, eh? He mirat per la finestra, no s'havia ensorrat res.
No, demà podrà entrenar-se amb normalitat.
Ningú, sí. El Barça...
Avui estàs molt reivindicatiu, eh?
No, jo dic l'edat.
Cuidat, eh? Entre els cotxes a Montjuïc.
Sí, clar, això ho he fet... Està grunyón.
Això ho fan per escalfar-me.
Això ho he fet per alimentar la bèstia.
Sí.
Perquè com després s'ha destapat, jo també pujo un cotxe.
Avui el Bernat ha coincidit amb altres autoritats de la ciutat i ha vingut a punxar-me a veure si... En fi. A veure, ens havia quedat pendent. Havíem parlat d'Araujo. Abans d'arribar a les 8 és obligat a escoltar Pepe Bordalás.
Sí, parlant d'alimentar la bèstia, un Pepe Bordalás molt enfadat avui en roda premsa, bàsicament amb el Barça. No li han agradat gens les reaccions del Barça després del partit, ni la de Joan Laporta, el president, al jutjat, ho recordareu, parlant del penal a Koundé, ni tampoc la roda de premsa de Flick, prèvia, diguem-ne, al partit contra el Benfica, i avui li ha retret a José Bordalás.
Respeto al que respeta, el que no respeta pues no merece ese respeto, y como he dicho en diferentes ocasiones, son excusas cuando no ganas. Cuando ganas el 90% de los partidos porque estás en un equipo importante, pues es muy sencillo ser un señor, pero bueno, cuando dejas de ganar tienes que ser igual de señor, ¿no?
Jo entenc que a Bordalás li toqui la pera, que Flick digués...
Home, com no?
Que Flick digués que havia semblat un partit de tennis, però és veritat que Flick abans havia dit que li semblava molt respectable i que el Getafe ho feia així.
No, això és trampa. Jo estic d'acord amb Flick, eh? Vaig dir per delant que a mi no m'agrada com juga el Getafe.
Jo també,
però quan perd...
El dret de dir que no t'agrada que jugui així. El que passa és que entre...
Ja, no, però és que no va dir només que no l'agradessi. Va dir que era l'horror.
No s'havia imaginat mai una cosa així, que tot i que l'havien advertit. Jo crec que... O sigui, jo m'esperava, jo estava... Deia, com és que Bordalás no ha dit res encara?
Però és que jo fins i tot li compro que Flick fa servir una excusa, perquè és així, jo ho penso així, igual que Laporta, quan sortien que és un escàndol, també jo el que crec és que es podia haver estalviat insinuar que Flick no és un senyor. Flick pot haver tingut una declaració poc afortunada.
Però tu ets el Getafe, i que ets el Getafe, que estàs lluitant per aquest any per no baixar, bé, l'any passat, justet, i estàs sentint any rere any, sí, que el Barça, que no és capaç de guanyar-te el teu camp, sempre és, que si la gespa, que si la tarda, que si l'hora, que si l'estil, que si són uns guarros.
El sol, no oblidem el sol.
Jo crec que el Barça, per una qüestió de categoria i de classe, hauria d'oblidar-se del Getafe i deixar de cada cop que anem a Getafe pintar-ho allò com si fos la cosa més terrible del món. Fan el que poden.
Que jo també ho penso, però que pots envestir, igual que a Bordalàs és evident que li va tocar la pera el que va dir Flick, i jo ho entenc, eh? Que ara tu, Flick, un tio que... No, per regla general no es fica mai amb ningú ara, no
es fica ningú, però es va ficar en el Getafe, no es fica ningú, però ja s'ha quistat dels àrbitres, no es fica ningú, però cuidado, que quan les coses vénen mal dades, com tots els entrenadors del món, quan perden un partit darrere d'altre a la Lliga o no va bé, busquen excuses.
Això és relativament cert, perquè Flick s'han passat 2 mesos perdent bastant més partits dels que ha guanyat, i jo no li he sentit ficar-se amb ningú.
Bueno, pues ara sí que ho ha fet, i l'han contestat.
Però és que a Bordalàs el que s'hauria de plantejar ell és que no és Flick. És que són moltíssims entrenadors els que es queixen, no del Getafe, sinó d'ell, perquè es queixaven quan estava al València, també, sinó de com juguen els seus equips.
Crec que avui també n'ha parlat,
però això
és una mica